del capvespre, els ports d'Alcúdia, Porto Colom, Palma i Sóller han convocat concentracions en què es llegirà un manifest conjunt i es farà una sortida en barca per onejar la bandera palestina. Arribam així a les 12:04. Més notícies al butlletí informatiu de la Una.
Més informació a ib3notícies.com.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus.
Benvinguts al Nautilus. En aquesta travessia de l'estiu, el que faran serà recuperar bons moments amasos aquesta temporada que tanquem. Sabeu quina és l'au capaç de fer ses migracions més espectaculars? I dos, un xatrac que no passa per Balears. És el xatrac àrtic, que dona la volta al món en òrbita en les estacions. Vola des de les zones de nidificació Svalbard, Groenlàndia i Islàndia fins a les zones d'hivernada davant de la costa antàrtica. I quan arriba el moment de la reproducció, torna a l'Àrtic. Parlant d'un viatge circular amb una trajectòria que aprofita els vents i que s'ha calculat en 71.000 quilòmetres. En els seus 30 anys de vida mitjana, un xatrac àrtic pot arribar a volar l'equivalent a 3 viatges d'anada i tornada a la Lluna. Bona nit des d'Eivissa per a totes ses illes. Avui us parlarem d'unes aus que sí passen per Balears i s'hi queden tot l'estiu. Però tenim moltes coses més. Anant de seguida al sumari, però abans saludam en Joan Lluís Ferrer. Molt bona nit.
Hola, molt bona nit.
I us recordant que l'equip el completa el nostre tècnic, en Pablo Morgantis, a Sala de Màquines. Bé, avui el maquinista mos portarà fins les profunditats de la plataforma continental Balear, on l'Institut Espanyol d'Oceanografia ha trobat hàbitats molt importants, fonts de rodolits, de maer, de coralígens, d'unes algues endèmiques, parlant de sa campanya anomenada Mamen Cap 2024, que forma part del projecte Biodip financiat per la Unió Europea en la línia de finançament Next Generation, perquè vegeu que els Next Generation també es financia realment investigació i conservació.
Mos explicarà que han trobat els fons marins es responsable de sa campanya, s'investigador de Centre Balear de l'Institut Espanyol de Oceanografia, Enric Massutí.
Anem ara a les profunditats del mar Balear, a les profunditats de la plataforma continental Balear, a veure que ha descobert la darrera investigació que s'ha dut a terme per conèixer millor la composició dels hàbitats, un pas important per a la seva protecció. Us explicarà l'investigador responsable de la campanya del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, en Enric Massutí. Molt bona nit, Enric. Encantats de tenir-te al Nautilus.
Hola, bon vespre.
Bé, situem-nos primer. Quines zones s'han mostratjat i a quines profunditats?
Bé, la campanya que vam fer novembre i desembre de l'any passat ens vam centrar sobretot en la plataforma continental i en marge de plataforma entre 50 i 200 metres de profunditat. I se va mostratjar al voltant de Mallorca, Menorca, i també la zona ampliada que es va ampliar el 2019 del Parc Nacional de Cabrera.
I què heu trobat allí? Era el que esperàveu o hi ha algú que us ha cridat especialment l'atenció?
Bueno, era un pot el que esperàvem. L'objectiu bàsic d'aquesta campanya va ser cartografiar. Cartografiar les comunitats bentòniques, els tipus d'hàbitat bentònics. I evidentment ja esperaven trobar molt el que varen trobar. L'únic que fer aquesta campanya, el que mos ha permès és el que ens permetrà en el futur és recopilar aquestes dades, aquestes imatges dels fons, per poder cartografiar a on són aquests hàbitats, la delimitació d'aquests hàbitats i fins i tot el major o menor, el millor o menor o pitjor estat de conservació d'aquests hàbitats bentònics i espècies d'interès per conservació.
Bé, parla-nos un poc d'aquestes comunitats bentòniques. Què hi trobem?
Bueno, bàsicament, sobretot a la part de plataforma entre 50 i 80 metres de fondària, 90, hi ha un fons que estan formats per algues vermelles, algues roges, algues calcàries, que se diuen fons de el terme tècnic científic serien fons de rodòlits o fons també de mail, que és un terme bretó, que també els pescadors coneixen com a fons de grapissar. Bueno, són fons formats per algues vermelles, que són les algues que viuen a més fondària, que són molt característics de les Illes Balears, precisament perquè se desenvolupen a més fondària. El fet de que les Balears no tinguin rius fa que l'aigua sigui més transparent i, per tant, aquestes algues puguin créixer fins a 80-90 metres. A part d'aquestes algues vermelles, també són quines zones, per exemple, del Canal de Menorca o també del Parc Nacional de Cabrera, damunt d'aquestes algues hi creix un altre tipus d'algue, que són algues brunes, que és la laminària. La laminària Rodríguez és una espècie endèmica del Mediterrani. Aquesta és una algue que pot arribar a créixer fins a un metre d'alçada. I, clar, el fet que hi hagi aquest tipus d'algues, de comunitats d'algues, a la part basal, formada per algues calcàries, i la part més erèctil per aquestes algues laminars, fa, evidentment, dona una estructura tridimensional a l'hàbitat bentònic que fa que incrementi molt la seva diversitat, la seva biomassa bentònica, etc, etc. Són fons, des d'aquest punt de vista, molt rics amb espècies i amb una elevada biodiversitat. Per altra part, també són fons que, per les característiques de les pròpies espècies que el conformen, són fons també sensibles a impactes antròpics.
Clar. Bé, i el cas de la laminària endèmica, fins a quina profunditat la poden trobar?
També l'han trobat fins a 80-90 metres de profunditat.
Vale. Sí, això és profunditat, ja, per una alga.
50 i 90, sí, sí.
Bé, investigacions com aquesta mos demostren que potser mos hem equivocat durant molts anys pensant que les profunditats a 80-200 metres eren més buides de lo que realment són?
Bé, pot ser... el gran avantatge que tenim ara és que... Per exemple, la campanya que hem fet ara, aquesta campanya vam fer l'any passat, a final de l'any passat, l'hem fet basant-nos en un equip de gravació d'imatges submarines.
Sí.
Clar, tota la gravació d'imatges submarines fins fa un parell de dècades se basava estava basada en submarinisme, en escafandre autònoma.
Sí.
Clar, això limitava molt la fondària. El fet de que ara, des de fa dècades, s'utilitzin equipaments tipus ROVs o altre tipus trineus de fotografia i vídeo, etc., mos permet anar més fondària i, evidentment, quan anem a més fondària mos permet ampliar molt el coneixement d'hàbitats i espècies que fins ara se coneixien, però se coneixien d'una manera, diguéssim, més tangencial, a partir de mostres agafades en patint bentònics o xarxes d'arrossegament o... diferent a les imatges que podem captar i podem gravar i podem analitzar després en el laboratori, que veiem ja no només les espècies que hi ha, sinó com estan estructurades damunt d'aquests fons.
Clar.
És a dir, te dona una informació no només de la biodiversitat, sinó també de com està composat i com s'estructura aquest hàbitat que nosaltres ara hem cartografiat. Penseu també que, però jo sempre ho dic en això, si nosaltres volem gestionar el fons marí, el primer que hem de tenir és una cartografia d'aquest fons marí. Tenint aquesta cartografia, la cartografia és una eina fonamental per després poder gestionar, ja sigui fons marí, ja sigui un ecosistema terrestre. És a dir, si nosaltres hem de conservar, hem de protegir han de compatibilitzar la conservació amb la sostenibilitat de les pesqueries, el primer que hem de saber és quin fons tenim i on estan aquests fons i aquestes espècies que nosaltres volem gestionar. Uh-huh. Això era bàsicament l'objectiu d'aquesta campanya. Ens permetrà tenir informació bona per poder cartografiar aquest fons d'àlgues vermelles, aquest fons de laminàries al voltant de Mallorca i Menorca i també en el parc de Cabrera.
Hem de dir que parlam de la campanya oceanogràfica Mamen Cap 2024, perdó, i que hi heu treballat investigadors dels centres oceanogràfics de Balears i de Múrcia i que hi col·labora la UIP i a bord del buc Francisco de Paula Navarro. Bé, suposo, com dèiem ara, no?, que des que estudies les profunditats de la plataforma haurà canviat molt la manera d'investigar. No sé si la tecnologia aquesta de com us estaves parlant fa 10 anys o fa 15 potser no hi era, no?
Bueno, fa 10 anys ja se'ls utilitzava, però ara els darrers, la darrera dècada s'ha desenvolupat molt. Nosaltres ara no va ser esquerra d'aquesta campanya, però l'any passat varen fer algunes campanyes i enguany en farem altres. Per exemple, utilitzant un ROV, que és un vehicle operat remotament des del vaixell, que ROV, fins i tot, no tan sols te permet gravar imatges, inclús fer zooms amb molt de detall d'algunes espècies, sinó que te permet ja fer mostres. Mostres molt concretes d'un determinat tros de corall o d'un determinat tros d'un alga, bé, el que sigui. Clar, a més, aquests aparells, no només sabem la posició del vaixell que opera aquest ROV, sinó també sabem la posició del ROV damunt del fons marí, la qual nosaltres podem tenir cartografiat el fons i agafar una mostra d'un determinat corall que sabem que està a una determinada posició. És a dir, la tecnologia cada vegada està molt més desenvolupada en aquest sentit i això el que ha permès és anar a més fondària, cada vegada a més fondària i conèixer molt millor les profunditats.
La Ocean Discovery League acaba de presentar un estudi que diu que no coneixem pràcticament res de les profunditats dels fons marins i que tenim una imatge distorsionada del que hi ha allà baix. Bé, parla sobretot de majors profunditats encara que no la plataforma, però a la conca de la Mediterrània Occidental, quin és el grau de desconeixement? Encara queden regions? És la plataforma Balear, per exemple, que desconeixem?
Sí, evidentment que hi ha a la plataforma no tant, però si ja m'ho anem a més fondària, a més de 1.000 metres de fondària, pràcticament s'informació és molt estesa. Sempre se diu que coneixem més superfície de la lluna que els fons, els oceans. Això és la Mediterrània, sobretot és la gran profunditat, tot i que la Mediterrània és una de les zones més estudiades o un dels mars o de les àrees marines més estudiades del món, passa el mateix, vull dir, a més fondària, la informació que hi ha en moltes cases, evidentment. Evidentment. Uh-huh. Aquestes noves tecnologies te permeten fer una passa més i millorar molt aquesta informació. Però també és veig que per això necessites aquestes noves tecnologies, un vaixell que te permeti també emprar aquestes noves tecnologies i te permetin fer feina en aquestes fondàries. No és el mateix ni per tecnologia, ni per temps de vaixell, ni per temps de científic, agafar una mostra a 1.800 metres, que agafar una mostra a 50 metres.
Yeah.
És a dir, necessites un mètode, un vaixell, un temps molt diferent a una banda i a una altra.
Clar.
No vol dir que no s'hagin de fer les dues coses, evidentment, però són dues... ja fer feina gran fondàries... ja canvia molt tota l'estratègia de mostreig i la metodologia que s'ha d'emprar.
Clar, i tenim que afegir també el cost. Això suposo que també és diferent.
Si me permeten, per donar-los un exemple de si coneixem o no coneixem encara, o sobretot de lo que mos queda per conèixer, nosaltres fa 5 anys vàrem estudiar, crec que a més en aquest mateix programa me varen entrevistar, varen tenir un projecte per cartografiar també i inventariar les espècies de les muntanyes submarines del canal de Mallorca.
Sí, en varen parlar, sí.
De 3 muntanyes submarines que estan entre Eivissa i Cabrera. Perquè facin una idea, eren muntanyes submarines que estan a prop d'Eivissa, de Cabrera i de Mallorca. en aquest estudi s'han descobert fins a 10 espècies noves d'esponges i de quinodems, concretament un ofiure.
Sí.
Això ens dona una idea de la molt que ens queda per conèixer encara. D'una mà balear, que es repeteix, i del Mediterrani, que és una de les zones més estudiades, de les zones marines més estudiades. Però fins i tot aquí, quan te fitxes a més fondària, te'n dones compte que encara ens queda molta feina per fer.
Bé, i tot aquest hàbitat del que parlam té una gran importància ecològica. Clar, aquesta investigació que heu fet ha de contribuir a la seva conservació.
Sí, no només, a més, en el llarg dels fons de Magrana, el Grapissà, d'aquestes algues xautiàries, algues vermelles xautiàries i laminària,
sí.
No només té importància ecològica, que és evident, sinó també són hàbitats que s'estan demostrant són essencials per mantenir algunes de les poblacions de recursos pesquers. Perquè hi ha espècies d'interès comercial que desenvolupen part del seu cicle vital,
sí.
En aquest fons, la qual mos enllaça la necessitat de conservar, no només per conservar, que ja és un motiu més que suficient, per conservar la biodiversitat d'espècies i hàbitats, sinó també per millorar la sostenibilitat de recursos pesquers i de les pesqueres. La qual tenim molt de motius per protegir, per conservar aquest fons i per fer compatible intentar fer compatible aquesta conservació i aquesta protecció en la sostenibilitat de les activitats humanes en aquest cas de pesca, però podríem trobar altres exemples, evidentment.
I en el cas concret d'aquesta zona que heu mostratjat, quin tipus de pressions, d'amenaces poden patir els hàbitats?
Bueno, entre 50 i 100 metres de fondària, o fins a 200, la principal pressió són les activitats pesqueres.
Clar.
Les activitats pesqueres, tant de la flota d'armenors com la flota de rossellament, la pesca de rossellament. Arriba, però, que el fet de que a les Balears aquesta activitat pesquera sigui baixa, sobretot si ho comparam amb altres zones de la Mediterrània Occidental, per exemple, de la península Ibèrica, fa que hi hagi una certa coexistència entre hàbitats i pesqueries. S'hagi arribat a una coexistència. Això no vol dir que no hi hagi zones que s'hagin de protegir, com per fet fa uns anys s'ha de protegir el canal de Menorca. O s'ha ampliat el parc de Cabrera fa manco temps. Et cert que hi ha una coexistència, però també et cert que hi pot haver zones que s'hauran de protegir d'una manera més
clar,
estricta.
Clar. Que a més s'hi suma el canvi climàtic, per exemple, la contaminació, tot això també podria afectar.
Efectivament. Hi ha moltes depressions acumulades, que no només és la pesca. El canvi climàtic també és una pressió i és un impacte que, que evidentment, impacta sobretot el Mediterrani i, per tant, sobre les espècies i els hàbitats que se distribueixen.
Ja. Bé, ho deixarem aquí. Gràcies per aquest viatge submarí als fons de Coralligen, de Maerl, de les profunditats de la Plataforma Continental Balear. Enric Masutí, investigador del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. Un plaer, molt bona nit i fins una altra.
Molt bon vespre i igualment, un plaer.
Tot d'una recuperam més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada.
Viu l'estiu i Betres Ràdio.
Seguim al Nautilus recordant moments emesos aquesta temporada. Anem ara a parlar de sargantanes, concretament m'ho anirem avui a Menorca per conèixer la varietat que hi ha a Castilla, més enllà de la que tots segur coneixeu, que la sargantana balear, la que teniu a les gimnàsies, però no en tenim a les pitiuses, que també sabeu que en tenim una de pròpia i en una situació delicada. Bé, parlarem de les que hi ha a Menorca perquè una investigació d'un equip de la Universitat de Girona ha estat a Silla per estudiar l'hàbitat i les interaccions principalment de les dues espècies introduïdes a Silla. i que són menys conegudes que a Balear. Us ho explicarà si investigadors parten a l'estudi d'amfibis i rèptils de la Universitat de Girona, Santi Poc, ambientòleg. Molt bona nit, Santi. Benvingut al Nautilus.
Molt bona nit. Moltes gràcies per convidar-me.
Hem d'afegir que aquesta investigació s'ha realitzat amb el suport de ses beques de recerca de sa reserva de sa biosfera Menorca. I doncs, si et sembla, podem fer primer un repàs de ses sargantanes que hi ha a l'illa de Menorca i els seus orígens.
Vinga, comencem una mica pel principi, perquè és molt interessant la història de les sargantanes de Menorca i de les Balears. Com bé, molt bé has dit, hi ha una espècie que coneix tothom, que seria la sargantana balear, que seria la nostra, la... l'autòctona, que sí, també vivia a l'illa de Menorca, però que per diversos factors, com podria ser les rates, les serps, els gats o la destrucció d'hàbitat, va desaparèixer de l'illa de Menorca. Paral·lelament, o una mica abans d'aquest procés, la història del Mediterrani està explicada, com bé sabeu, per contactes entre diverses cultures. I algunes d'aquestes cultures venien amb politzons, que eren sargantanes. Llavors, primer, amb la relació que hi havia a la corona d'Aragó i Itàlia, es va introduir la sargantana italiana, ja fa uns quants segles,
sí,
i una mica més tard, per la relació amb el nord d'Àfrica, amb països com Oman o Argèlia, es va introduir la sargantana del Marroc, també al segle XIX aproximadament. I llavors, ara aquí a Menorca tindríem la illa principal amb aquestes dues sargantanes introduïdes de fa segles, i als illots on tindríem la sargantana balear. I una mica la raó de tot plegat és que aquestes dues, si bé hi ha hagut estudis de l'equip de la Universitat de Salamanca, no són tan conegudes com el nostre pare hauria de ser. I això va ser una mica la raó d'aquest estudi.
Sí, explica'm-nos un poc millor el punt de partida de la vostra investigació, de la vostra recerca.
Bé, una mica el que vam plantejar era resoldre les incògnites de quin hàbitat estaven fent servir les dues sargantanes, perquè sí que sabíem que una, la italiana, estava una mica per tot arreu i l'altra, la del Marroc, estava confinada a la zona de Ciutadella i voltants, però hi havia molts enigmes en relació a on concretament estaven visquent aquestes sargantanes. I a més, també hi ha un punt addicional que vam trobar d'interès començar a iniciar, i és que la sargantana italiana s'ha vist que en altres illots mediterranis, quan arriba, pot arribar a fer desaparèixer les sargantanes autòctones, això en illots de Grècia ha passat. I llavors vam trobar que era molt interessant començar a resoldre aquestes qüestions per, en un futur, poder aproximar què podria passar si aquesta sargantana italiana arribés a on viu la sargantana balear.
Bé, i com podria arribar la sargantana italiana? No són grans nedadores, no, aquestes sargantanes? Com arriben?
Bé, aquí, en teoria, no són grans nedadores, com sí que s'ha vist en altres serps, perquè ara a Eivissa, per exemple, amb les introduïdes i tot el tema que arriben nedant. Però amb les sargantanes, l'avantatge que tenen és que són molt abundants, és a dir, hi ha moltíssimes, i poden agafar-se, poden surar sobre qualsevol objecte, entre un tronc, una barca, fins i tot amb plàstics, amb grans materials artificials, podrien arribar ocasionalment a la illa. Llavors, aquesta gran abundància fa que sigui molt més fàcil que puguin, per casualitat, per pura casualitat, anar arribant exemplars i acabar colonitzant els illots. I això sobretot en zones com seria, per exemple, el port de Mahó, que tens petits illots molt a prop de zones de sargantana, que a més molta gent les va visitar, doncs podria ser un factor per accelerar aquesta colonització.
Bé, tenim exemples a algun altre lloc sobre el comportament de la sargantana italiana que mos pugui indicar que podria passar si arriba als illots?
Bé, com comentava, l'espècie és pròpia d'Itàlia i d'illots d'aquella zona, i allà sí que s'han fet estudis del seu comportament i sabem que és un animal molt, molt adaptable. És una mica una de les bases amb les que ja partíem d'aquí a Menorca, que sabem que pot pràcticament viure en qualsevol condicions. A més, on s'ha constatat aquesta extinció o aquesta reducció molt dràstica de sargantanes autòctones és a les illes eòliques, que hi ha una sargantana que precisament es diu la sargantana eòlica, que és això, que va arribar a la sargantana italiana i va provocar pràcticament l'extinció o una degradació molt important d'aquesta espècie. I precisament és gràcies a aquest comportament de tot terreny, que m'agrada dir-li a mi, perquè en qualsevol condició pot arribar a reproduir-se i ser molt abundant. A més, també és una sargantana molt gran en comparació a les altres, que fa que sigui molt difícil competir-hi.
I aquesta sargantana italiana es podria menjar també, la sargantana eòlica, per exemple, se la menja? Ho sabem, això?
En termes generals no seria per depredació, sinó que seria més per competència.
Exacte.
És a dir, l'espècie acabaria ocupant aquests llocs més favorables i acabaria desplaçant a la sargantana balear, en aquest cas hipotètic, o, bueno, que ara ho comentem, però de moment hipotètic, o... i això, anar-la degradant. Aquest parèntesi que volia fer era que hi ha un illot a Menorca que es diu Ses Mones,
sí,
on es va constatar la coexistència de la sargantana italiana amb la sargantana balear i que es deia que havia provocat la desaparició de la sargantana balear. Tot i això, això va ser com per observacions molt esporàdiques i l'equip que fa el seguiment de sargantana balear a Menorca porta 10 anys sense constatar que hi hagi sargantana italiana a aquest illot. Per tant, personalment no tinc clar si va ser una cosa molt casual, per dir-ho així, però sí que tenim petites pistes d'un risc que al final, com bé sabeu, a totes les Illes Balears, qualsevol pobre... aquestes pobres sargantanes estan en una situació molt d'equilibri feble.
Sí.
I un risc com podria ser aquesta sargantana podria arribar a causar, pues, desaparicions importants.
Està clar, podria ser un poc com el que està passant a Eivissa amb les serpents que arriben als illots, està clar. Bé, i no hi podria haver hibridació en sargantanes? Sabem si existeix aquesta hibridació amb algun
tipus? És una molt bona pregunta. Jo diria que sí que hi ha algun cas d'hibridació, perquè aquí són dues espècies del mateix gènere, del gènere Podarcis.
Uh-huh.
Llavors jo no ho descartaria, però no ho conec. No
ja. Uh-huh. Bé, també heu estat analitzant les interaccions o l'associació entre la vegetació i les sargantanes. No sé, què podem destacar en aquest aspecte?
Uh-huh. Aquí hem trobat dues dimensions de resultats molt diferenciades. Per una banda, tindríem la sargantana del Marroc,
sí,
la informació prèvia amb la que partim és que hi és a la part oest i a la part est de la illa, val? Però a la part des de la meitat est fins a Mahó ja fa anys que no es detecta aquesta espècie. Per tant, vam dedicar com un esforç molt important a veure si la podíem arribar a descobrir.
Uh-huh.
Tot i aquestes prospeccions que van ser més de potser 30 o 40 punts diverses vegades en aquesta zona, no la vam detectar, la meitat est de la illa. I llavors hi ha la zona oest de Ciutadella i tota la costa litoral, on hi ha unes condicions molt específiques de vegetació, que són, bàsicament, que la vegetació és absent i és tot sol rocallós, on sí que la vam detectar regularment. Llavors aquí vam veure que la sargantana del Marroc, al nostre judici, sembla molt confinada a la zona oest i tot el que seria l'altra meitat de la illa segurament hagi desaparegut, o sigui, molt i molt rar.
Uh-huh.
Per l'altra banda, en aquesta zona oest, està confinada a aquests ambients de roca. Llavors, que si la volem conservar i seguir estudiant, hem de protegir molt clarament aquests ambients, que són molt, molt únics a nivell paisatgístic i a nivell cultural, perquè hi ha molts talaiots, bueno, són les típiques zones que avui en dia són molt turístiques i massificades, però molt singulars a nivell d'hàbitat per aquesta sargantana.
Uh-huh.
Després, pel que fa a la sargantana italiana, hem confirmat que és una espècie molt, que s'adapta a qualsevol situació, però un resultat sorprenent que no ens esperàvem trobar és que a zones de boscos molt densos és on hem vist que és molt més abundant, de l'ordre de magnitud del doble o el triple, que podria ser en zones de matollars, en zones de, per exemple, vegetació litoral. I això és interessant perquè aquesta al final, quan algú pensa en una sargantana, penses en un animal que li agrada en llocs molt insulats, i en canvi estem veient que no, que és especialment abundant en llocs com alzinars, pinedes o boscos de ribera, que són molt i molt densos i on hi ha molta ombra.
Uh-huh. És a dir, sargantana marroquí i la sargantana siciliana, italiana, perdó, no comparteixen hàbitat?
En termes, és a dir, hi ha petites zones on sí que hi ha contacte. Per exemple, hi ha una pedrera que és prop de Ciutadella, que es diu pedrera de Sítaca,
sí,
que aquí sí que podem trobar les dues espècies, però jo crec que aquí és el punt exacte en què es compleix la condició d'una i d'altra, perquè aquesta pedrera té unes parets molt verticals que fan molta ombra, i a més hi ha bastanta vegetació, i alhora tenim molta pedra, com el propi nom indica. Llavors aquí sí que les trobem en coexistència. Però després d'altres zones, com serien el nord de Ciutadella, el far de Puntanati o altres, sí que hi ha una adaptació molt més clara de la sargantana del Marroc, i a tota la resta de l'illa hi ha una dominància molt més clara de la sargantana italiana.
Uh-huh.
I també un punt interessant és que en aquests ambients agrícoles, sense res de vegetació, amb murs de pedra seca, que podrien semblar un ambient idoni per la sargantana del Marroc, no l'hem vist tan freqüentment, però alhora la sargantana italiana tampoc hi és per aquest fet de necessitar una certa vegetació.
Ja. I la sargantana marroquí no podria també colonitzar illots?
És una altra qüestió interessant que vam plantejar, i el que sembla ser, de moment per aquest treball preliminar que hem fet,
sí,
és que com té un requisit d'hàbitat tan restringit d'aquesta pedra sense vegetació, i la zona on són els illots són més de de la meitat és de l'illa, sembla que no hi hauria una manera fàcil d'arribar-hi. És a dir, hauria de ser un cas molt específic d'algú que d'un transport concret de, des d'aquest punt, per exemple, des del port de Ciutadella, que l'espècie podria ser-hi pel voltant, fins als illots, que sí que podria ser com més directe. Però aquesta casualitat que podria succeir amb la sargantana italiana d'un hàbitat viable proper, en principi semblaria que no podria passar.
Clar.
Ara bé, un cop arribat a l'illot, sí que s'hi podria adaptar, perquè hi ha illots com sense vegetació, que sí que serien ambients interessants. Però aquesta poca distància entre hàbitat insular i illot, no es trobaria amb la sargantana del Marroc.
Ja. I quina és més abundants, marroquí o italiana? Ho sabem?
Clarament la sargantana italiana.
Val.
Si mirem la superfície de l'illa, però en aquestes zones concretes domina la del Marroc. És a dir, jo crec que tenen un bon tracte entre les dues espècies, i una té el seu raconet on és dominant i l'altra ocupa tota la resta.
Ja, això també és una dada que dona més possibilitats de que fos italiana la que colonitzi illots, clar. Bé, entenc, m'ho dius, a més, que aquest és un treball preliminar, així que entenc que amb aquest estudi ha obert una porta i que encara es pot seguir aquesta línia d'investigació, no?
Correcte. Un dels punts que trobo més interessant, que segurament seria interessant per establir sinergies amb l'equip que està estudiant la sargantana balear, és que l'última aproximació que hem fet en el treball és estimar com de probable seria el salt de la sargantana italiana des de Menorca als illots, a partir de comparar-ho amb altres illes mediterrànies on sabem que és la sargantana italiana. Hem agafat bases de dades ja publicades i hem dit, vale, on està la sargantana italiana? I hem mirat quines són les característiques que fan que faci aquest salt d'illa principal a illot. I hem obtingut valors que, això, ens estimen una mica quins són els riscos, segons aquesta aproximació, que hauríem de tenir en compte altres criteris, d'aquest salt. Jo crec que tot això és una porta molt mig oberta, per dir-ho així, però que dona peu a continuar investigant sobre aquest risc que ja està constatat prèviament del salt de la sargantana italiana als illots.
I el vostre equip, en concret, es planteja seguir investigant alguna
cosa? De moment ens agradaria, més enllà d'aquesta beca que hem rebut aquest any, continuar recollint dades durant aquests propers anys de l'hàbitat i de l'estat de l'espècie a cada localitat, perquè sí que és veritat que un any de feina pot ser molta feina, però en realitat tampoc és tant, i pot haver molta variació d'un any sec a un any humit, un any que fan una actuació de gestió que no. Llavors la idea és poder continuar recopilant informació com a mínim d'aquí alguns anys per entendre bé aquesta relació, sobretot també amb la sargantana del Marroc, perquè al final és una espècie que està molt localitzada i que és un dia que... O sigui, la sargantana italiana vas qualsevol dia i la trobes a qualsevol lloc, com aquell qui diu, però la del Marroc has d'anar-hi diverses vegades per poder entendre, doncs, si els mascles fan alguna selecció d'hàbitat diferent de les femelles, si els adults fan una cosa i els juvenils fan una altra. Llavors, la idea és poder continuar com a mínim alguns anys amb aquest treball. I pel que fa a la colonització dels illots, caldria buscar sinergies, jo crec que amb els equips que ja estan treballant, per enfortir que sigui una cosa més conjunta, que ara ha sigut molt com des de la nostra perspectiva.
Està clar. I bé, ja per anar acabant, quins depredadors naturals tenen les sargantanes de Menorca? Rapinyaires o quins són els seus depredadors?
Bé, és molt interessant. De depredadors, una de les espècies, un altre tema encara per descobrir a Menorca són les serps, tot i que pugui semblar curiós a la gent d'Eivissa i Formentera. Aquí tenim també serps introduïdes, que són la serp blanca o la macroprotodon, que és una altra serp.
Sí.
I aquestes serps no es coneix gaire res com viuen, de què s'alimenten, quin hàbitat estan ocupant, però és precisament alguna d'aquestes serps les quals se podrien alimentar d'espècies com les sargantanes. I després hi ha l'altre gran meló, que segur que heu parlat amb el programa de ràdio, que serien els gats i la seva depredació sobre les sargantanes, que també seria un gran problema. I després hi haurien altres depredadors naturals. Però com a peces interessants a treballar, jo destacaria aquestes serps i aquests gats.
Bé, hi ha molta feina per fer, vaig acabant l'entrevista, però espero que m'ho tingueu informats si aprenem algú més de les sargantanes de Menorca. Santi Poch, investigador de l'estudi d'amfibis i rèptils de la Universitat de Girona. Moltes gràcies per ajudar-nos a conèixer millor aquests rèptils, la nostra biodiversitat.
Moltes gràcies i esperem seguir parlant d'aquest tema en els futurs programes.
Tot d'una recuperant més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada.
Viu l'estiu amb Vivetres Ràdio.
Seguim al Nautilus recordant moments emesos aquesta temporada. Sense canvis en ses pràctiques de producció d'aliments, molts insectes enfronten s'extinció en poques dècades, amb conseqüències catastròfiques per als ecosistemes. És una frase estreta de l'últim llibre de sa col·lecció Què sabemos de, del CSIC, i el llibre, que es titula La crisi de los polinizadores, l'ha escrit una investigadora que ses illes i en aquest programa coneixem molt bé, algú que sap molt de connexions entre plantes i insectes i com us adverteix que sa coexistència als humans i sa natura a l'antropocè depèn d'entendre que el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat són problemes tant socials i econòmics com ambientals.
Sí, s'ha de dir que en realitat aquí sempre parlem de connexions, perquè sabem que és molt necessari que s'entengui i es recordi aquesta idea de que el planeta funciona per tota una complexa xarxa de connexions biològiques.
Efectivament, això de les connexions naturals podria ser un punt essencial de la declaració d'intencions d'aquest programa. I avui hem de destacar les connexions entre vegetació, agricultura i insectes. I qui mos donarà totes les claus és l'investigadora que ha escrit aquest llibre del CSIC, La crisi de los polinizadores, i que és ni més ni menys que l'ecòloga Anna Traveset, tot un referent en el tema. Idò, com us hem anunciat, anem ja a parlar d'insectes polinitzadors i del darrer llibre de sa col·lecció Què sabemos de, del CSIC, que precisament es titula La crisi de los polinizadores i que ha escrit tot un expert en interaccions ecològiques que el Nautilus ja coneixem molt bé i que saludem de seguida perquè tenim moltes coses que volem que mos expliqui. És investigadora a l'IMEDEA i és l'ecòloga Anna Traveset. Molt bona nit, Anna, ben tornada.
Hola, molt bona nit i gràcies per convidar-me a participar en el teu programa tan interessant.
Fantàstic, gràcies a tu. Bé, quan parlant de polinizadors, tothom pensa en abelles, en himenòpters, i bé, potser hem infravalorat fins ara el paper que tenen altres grups d'insectes en la polinització.
Sí, malauradament així és. I el cas és que la majoria de gent pensa que, quan pensa això en un polinizador, pensa en l'abella de la mel, no? En una única espècie, l'apis mel·lífera. Però n'hi ha moltíssimes més. De fet, en el món hi ha 20.400 espècies d'abelles. I a Espanya n'hi ha unes 1.100. Uh-huh. I solament a Balears també n'hi ha prop de 250 espècies diferents.
250.
Les abelles són, sens dubte, sí, els insectes polinitzadors més importants, però hi ha altres himenòpters, com les vespes o les mateixes formigues, que també són bones polinitzadores de moltes espècies. Uh-huh. I després, a part dels himenòpters, doncs hi ha els dípters, que bon, hi ha diferents famílies. Hi ha un en concret que es diuen els sírfids, sí, que imiten, són mosques, però imiten abelles, i són molt bones polinitzadores. I després hi ha part dels escarabats, els lepidòpters, que inclouen les papallones, tant les diurnes com les nocturnes, o sigui, les arnes també són polinizadores de moltes espècies de plantes. I a part d'insectes, també hi ha ocells, rèptils, aquí com les sargantanes, que també juguen un paper ben important de moltes espècies, sobretot dels illots, no?, on queden vives les sargantanes.
Cert.
I després també mamífers, hi ha rates pinyades, sobretot dels tròpics, i alguns rosegadors. O sigui, hi ha una gran varietat d'animals que en total són més de 350.000 espècies de polinitzadors en tot el món.
Vaja, que
o sigui, que l'abella de la mel és solament una d'elles.
Bé, ara parlarem més de l'abella domesticada, no? La disminució de les poblacions de polinitzadors al món fa que molts cultius demandin polinització d'abelles i barrinols domesticats. Bé, quins problemes pot tenir aquest ús massiu d'abelles domèstiques?
Doncs sí, són diversos tipus de problemes els que provoquen. Mira, en primer lloc, les abelles mel·líferes competeixen amb les abelles natives, no?, i amb altres polinizadors pels recursos, no?, que són el nèctar i el pol·len. De pensar que cada ovella obrera sol visitar diversos mils de flors al dia. I una cacera, no?, un rus d'abelles, pot tenir una mitjana d'uns 50.000 individus, els quals poden visitar també entre 1 i 5 milions de flors diàriament. Depenent de factors com la mida de la colònia, la disponibilitat de recursos, les condicions climàtiques. Per tant, en altes densitats, aquesta abella de mel pot reduir molt la disponibilitat de recursos de les altres espècies, no? Afectant a la seva nutrició i a la reproducció. I cal tenir en compte això, que la gran majoria d'abelles són abelles solitàries, no? I solament hi ha unes poques de socials. Llavors, a part de l'abella de la mel, una altra espècie també que s'usa per als cultius, doncs és això, el borino, no? El que es diu l'abejorro en castellà. Sí. Aquest també és social, fa colònies més petites, però també hi ha estudis que mostren com competeixen les espècies natives. Yeah. I el problema és això també, quan es posen en àrees naturals, no? O seminaturals, properes a cultius. Uh-huh. Per exemple, aquí a Espanya hi ha on es posen més d'aquests el rusc, és al Parc Nacional del Teide, no? Hi ha sí. hagut una gran polèmica amb això, però sí. hi ha estudis que mostren com aquesta presència massiva de la vella marejada doncs provoca problemes de competència amb les espècies natives, no? Yeah. Això per una banda, la competència. Llavors hi ha l'altre problema de la transmissió d'enfermetats, no? Concretament la abella de mel pot transmetre patògens, no? Paràsits sí. com la varroa o bueno, diferents espècies de virus a les abelles silvestres, no? Perquè comparteixen flors.
Clar.
I clar, moltes d'aquestes espècies són molt vulnerables als patògens que transporten. No?
Bé, són coses de la mel. Que se mos sol oblidar.
Cal també tenir en compte que no, la vella de la mel no és tan eficient per a tots els cultius. O sigui, també ja tenim molts estudis, molta evidència científica que mostra que per alguns, al ser tan abundant, sí. produeixen també molta autopolinització. O sigui, no fan creuaments a llargs distàncies, no? Per això, per exemple, són molt més bones les papallones.
Ah, mira.
Llavors, per a molts cultius s'ha vist que l'augmentar la visita d'altres espècies augmenta la taxa de fructificació, i no solament això, sinó també la qualitat dels fruits. Això s'ha vist, per exemple, amb maduixes o amb gerds, bueno, hi ha diverses espècies que millor, quanta més diversitat de pol·linitzadors, sí. és millor per als agricultors, no? La producció és molt millor.
Bé, la biodiversitat sempre és molt millor, està clar.
Bé, exactament.
Anem sí. a parlar concretament de la desaparició d'insectes. Entre les causes sempre hem de destacar l'ús de pesticides i contaminants ambientals, però el seu ús segueix augmentant a l'agricultura any rere any. El món també està infravalorant les conseqüències del que està passant amb els insectes.
Sí, sens dubte. Bueno, sens dubte, l'agricultura és la principal responsable, especialment per l'ús dels pesticides, de reduir l'abundància i la diversitat de pol·linitzadors. Uh-huh. L'ús intensiu d'agroquímics, de tots tipus, doncs, degrada l'hàbitat i perjudica en aquests animals, no? Concretament els insectes pol·linitzadors. Els insecticides, dins del que són els plaguicides, no? Que sí. hi ha fungicides, herbicides, fertilitzants, tot. O sigui, els incidents provoquen la mortalitat directa, però després això hi ha els herbicides fertilitzants que redueixen els recursos florals, amb la qual indirectament els estan també afectant a l'abundància d'aquests animalons. I ve una revisió recent, el que diu un meta-anàlisi d'estudis que han avaluat això, ha revelat que la combinació d'això d'agroquímics, paràsits i aquesta desnutrició o manca de recursos florals als que s'afronten les abelles, doncs representa un risc greu per a les seves poblacions.
Ja.
I bé, tot i que la preocupació per les abelles ha augmentat durant l'última dècada, la comprensió del problema encara continua sent parcial, no? Bastant superficial i molt centrada en l'abella de la mel,
yeah.
deixant de banda la resta de la biodiversitat. La gent, per exemple, no sap que en general els insectes no només pol·linitzen, sinó que també reciclen nutrients, controlen plagues, formen part de les xarxes tròfiques i bé, per l'altra banda, això, menys pol·linització vol dir menys fruits, menys llavors, també, però a la vegada també menys aliment per a ocells, mamífers, rèptils i per a nosaltres mateixos.
Connexions que hi ha que anar recordant sempre.
Exactament.
I hem d'anar cap a una agricultura sense pesticides? Podrien garantir la seguretat alimentària amb una agricultura més amable en la biodiversitat?
Sens dubte hem d'anar cap a una agricultura ecològica sostenible. Sí, s'estan fent ara molts projectes, no?, en aquest sentit, i els mateixos agricultors estan veient els beneficis de tenir en compte la biodiversitat a la voltant dels seus conreus. O sigui, l'avantatge, per exemple, d'usar marges florals en les seves plantacions, o de mantenir una biodiversitat natural i que fa que no necessitin aplicar aquests pesticides, doncs, bueno, doncs molt millor, no? Llavors, amb això hem d'anar de la mà als científics amb els agricultors, no? Els agricultors amb els científics, perquè, bueno, perquè és un problema que això que ens afecta a tots, no? Evidentment, els científics també mengem i també volem que funcioni una agricultura, que hi hagi una seguretat alimentària, però tenim uns coneixements que els hi hem de transmetre, no?
Bé, quins canvis prioritaris han de fer la producció d'aliments per evitar la desaparició dels insectes? M'ho has parlat, això d'aquestes bandes florals, no?, que ja comencen a posar molts d'agricultors llavors seus cultius. Exacte. Això seria una de les coses importants, no?
Aquesta seria una mesura important, però sí, també això, reduir l'ús d'agroquímics, sí, promoure aquesta... També una heterogeneïtat, no?, una diversitat de cultius. Està molt clar que els monocultius són també fatals per a, o sigui, provocant això una baixada en els pol·linitzadors, no? Una sola espècie de planta en flor dura també un període curt i fa que hi hagi... O sigui, els pol·linitzadors necessiten també una font diversa de pol·len i de nèctar. I llavors també això monocultius també implica una major utilització de productes fitosanitaris, que com dic són tòxics per a la supervivència, per a l'orientació i la reproducció dels insectes, i també aquesta alta densitat de pol·linitzadors gestionats, que s'usen normalment en monocultius, també el que fa és afavorir la propagació de patògens i bé, ja... Bé, i després també això, cal usar això, aplicar pràctiques de maneig integrat de plagues, fomentar l'educació ambiental, és que hi ha important. Una bona colla de mesures a prendre, no? Hi ha molta feina a fer.
Bé, Espanya i la regió mediterrània en general encara són pocs els estudis o projectes que tinguin com a objectiu principal la recuperació de pol·linitzadors silvestres i la restauració de comunitats degradades. Ho estic llegint del llibre. Necessitem més implicació política per revertir la situació?
Sí, necessitem que els polítics s'impliquen, perquè sense aquestes lleis, doncs llavors tothom fa el que vol i no, bueno, així no anem, no? Clar. Llavors, sí, jo espero que aquest llibre que he escrit també arribi amb algun dels gestors que tenen decisions, no? Gestors de medi ambient, i cal posar-s'hi en sèrio, perquè sí, és una extinció silenciosa la que està tenint lloc, no? Tothom està parlant de la crisi climàtica, però tenim una crisi de biodiversitat brutal, s'estan perdent espècies, però moltíssim, sense precedents. I no solament ja espècies, sinó moltes poblacions d'espècies, no? Els mateixos elefants o girafes, o sigui, encara estan presents, però han desaparegut moltíssimes de les poblacions que hi havia en un passat, no?
Sí.
I bé, llavors això, la desaparició d'aquests insectes que són tan importants per la nostra mateixa seguretat alimentària, i perquè això ja, bueno, ho estem repetint com un mantra, però més del 75% dels cultius dels que ens beneficiem depenen d'aquests pol·linitzadors, no? Aquests pol·linitzadors animals. O sigui, hi ha algunes plantes que es pol·linitzen pel vent, però la gran majoria depenen d'aquests insectes.
Sí, sí, hi ha molt en joc aquí.
Sí, cal un canvi, cal una transformació cultural, no? Jo crec que hem de redescobrir el nostre vincle amb la natura. Hem de canviar el xip. Nosaltres mateixos som natura i l'hem de cuidar i l'hem de preservar, perquè si no...
Està clar.
Si no, anem malament.
Transformació cultural, com tu dius. I hi ha un tema en concret que crec que Balears feia molt malament i que crec que, a més, n'han parlat alguna vegada, i és no tenir en compte la importància de les bandes florals, els vorals de les carreteres i les mitjanes. Què recomanaries als nostres gestors amb aquest aspecte?
Sí, bé, cal dir que aprofito per dir això, que estic bastant frustrada amb això, perquè fa molt temps que estic parlant i estic suggerint que, per exemple, aquestes bandes florals de la carretera, que les deixin almenys fins passada la floració, no? Però no hi ha manera. Si ara estem ja, bueno, a l'abril, passat a la meitat d'abril, però ja fa un parell de setmanes que ja han arrasat tot això de tots els voltants de les carreteres, que estaven fins fa no res plenes de flors i d'aliment per a aquests pollinadors, i res, però, clar, el seu argument és que hi ha perill d'incendis, però jo crec que es podrien esperar perfectament un mes o més per a que aquests pollinadors tinguin aquest aliment, no?
Sí.
I no sé, bueno, la tremenda no solament això amb llocs que no són espais naturals, sinó també m'he trobat el cas amb parcs, o sigui, amb reserves, no? Parcs naturals i parcs nacionals, que, clar, és com que volen mantenir els camins nets per als turistes, però jo els dic, no? Però posant uns cartells allà, no? Educant a la gent, precisament cal educar la gent que hem de compartir aquesta natura amb aquests animals tan importants, perquè també la majoria d'espècies, el 90 i pico d'espècies de silvestres, depenen també, que són les angiospermes, depenen d'aquests pol·linitzadors.
Sí.
Llavors, aquí bueno, també doncs no són ni males herbes,
clar,
no, o sigui, són...
Hi ha que canviar són... aquesta idea de ses males herbes i de que això és brutó,
exactament.
No? Clar.
Sí, exactament.
Bé,
però
i
costa,
sa gent,
costa molt,
No, costa. I sa gent, els nostres oients, que han de fer per implicar-se en sa recuperació d'aquesta biodiversitat? Perquè bé, no tot ho han de fer els gestors polítics, clar.
No, sí, es pot fer tot, cada un des de la nostra parcel·la podem fer moltes coses, no? Podem contribuir a recuperar aquesta biodiversitat. Llavors, bueno, creant jardins d'espècies autòctones, per exemple, ja promou, encara que sigui un balcó, evidentment, si tenim un jardinet, doncs encara millor.
Clar.
Després, bé, la gent que ja li agradi aquest tema es pot implicar en programes de voluntariat, de restauració de paisatge, es poden això, reduir l'ús de pesticides i herbicides, reduir l'ús de detergents no biogradables que continguin contaminants, això també arriba a aquests insectes. Per als professors és molt important, no?, fomentar la consciència i l'apreci per a aquests animals, no?, que a vegades, bueno, pues és difícil, no?, per als nens, sí, els nens i les nenes, a vegades o els hi fan por o els hi fan fàstic. I llavors això és cal canviar aquest xip, no?
Sí.
I bé, involucrar-se també en polítics mediambientals a nivell local.
Uh-huh.
I també què podem fer, doncs, al final, si veiem que els polítics de turn no estan fent el que ens agrada, doncs tenim el dret al votar, doncs, de penalitzar-los allà, no?
Uh-huh.
O sigui que es poden fer, sí, bastantes coses.
Bé, no mos queda molt de temps, però sí que hi ha un parell de coses que m'agradaria encara comentar molt ràpidament. Hi ha un punt que comentes al llibre que em pareix especialment destacable, perquè és algú, bé, que encara pareix que és radical parlar-ne, i és, juntament amb una agricultura més ecològica, la importància d'apostar per dietes més sostenibles i amb més dependència de proteïnes vegetals. Potser aquí tenim un bon exemple de, bé, com les nostres decisions de consum poden canviar les coses.
Clar, no, totalment. Evidentment, no cal que tothom sigui vegetarià, però cal apostar per dietes més sostenibles i a part de que també són més saludables, no?
Clar.
Tothom ja sap, o almenys la majoria de gent sap que menjar moltes hamburgueses a la setmana, doncs no és sostenible i per la salut també és fatal. Uh-huh. Llavors, tot el que sigui, doncs això, ja no dependre tant de la proteïna animal, doncs estarem afavorint el manteniment de la biodiversitat, no?
Són tot beneficis per naltros, pels animals, per la biodiversitat.
Sí.
Bé, en podríem parlar molt més, però bé, t'asseguro que al Nautilus anirem traient informació d'aquest llibre, La crisi de los polinizadores, que
molt
queda a la
bé.
Nostra biblioteca, que en tornarem a parlar. Anna Travesset, ecòloga, investigadora i Medea, mil gràcies per atendre IB3 Ràdio, per la teva visió del món i el teu treball, i fins a propera.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres, i et dic enhorabona pel programa, i es necessiten més programes així, perquè des dels medis de comunicació teniu un paper molt important conscienciant sobre aquesta importància de la biodiversitat.
Moltes gràcies, Anna.
Vinga, adéu.
No hi ha cap diferència fonamental entre l'home i els animals en la capacitat de sentir plaer i dolor, felicitat i misèria. Charles Darwin.
I fins aquí el Nautilus. Tornem dissabte. Bona setmana.
Ella entra, cierra la puerta atrás de sí y cruza el cuarto en diagonal. Parten dos escafandristas en la penumbra rumbo al mundo abisal. La piel florece, fosforece, va dejando una estela de aurora boreal. Todo pasa.